Ara podem saludar també el Marc Molins, doctor en dret, especialista en dret penal i soci fundador de Molins i Parés. Doctor Molins, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanya el col·laborador periodista, cronista parlamentari, Josep Maria Martí Rigau. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, els indults, com deia Jordi Armenteres, ja són una realitat i ara el que tothom es pregunta és quan sortiran en llibertat els presos independentistes. Ens apuntava Jordi Armenteres que Esquerra Republicana de Catalunya ja filtrava que els podria donar aquesta situació de 6 a 7 de la tarda d'avui mateix. Sabrem, com ens explicava Armenteres, que després que el signi el ministre de Justícia i el rei, doncs s'hauran de publicar al BOE. I la primera qüestió que li faig, que li plantejo, és a partir d'aquí tot quedarà en mans de Manuel Marchena, que és qui ha de donar l'ordre d'execució dels indults. Això implica, tal com apunten alguns mitjans avui, entre ells La Vanguardia, que no cal esperar a que surtin publicats al BOE?
O sigui, en tant que acte administratiu, l'indult sorteix efecte quan es publica en el BOE. És a dir, la publicació és el que dona executivitat. El que passa és que en un cas com aquest, en el que estem parlant de privacions de llibertat, i sobretot en un cas tan notori, és a dir, sabem que s'ha otorgat efectivament, aquest formalisme esdevé innocu, no? Per tant, jo entenc que el que passarà o el que hauria de passar, el que jo desitjo és que efectivament es tramiti amb la màxima celeritat, perquè cada petit instant de dilació al final representa una privació innecessària de llibertat. El que penso, per tant, és que quan es publiquin i es faci notori la concessió, el fet de la concessió es tramitarà immediatament i, per tant, es procedirà a les excarcel·lacions.
Afegim a aquesta conversa també Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si vols, ja pots adreçar una primera qüestió a Marc Molins.
Sobretot parlant del contingut, perquè, com deia Armenteres, no coneixerem la lletra petita d'aquests expedients perquè hi ha dades personals dels indultats, però sí que sabem, i ho acabem d'escoltar a través de les paraules de Pedro Sánchez, que ells ho justifiquen per la utilitat pública que tenen aquestes mesures de gràcia. Ells diuen que aquests indults serviran per fomentar la convivència a Catalunya. Això des d'un punt de vista jurídic està ben fonamentat?
Sí, des d'un punt de vista jurídic sempre hem dit, jo crec que són molts els tècnics que sostenim que l'indult en si mateix és una anomalia. És una anomalia perquè representa un trencament del principi de separació de poders, però és una anomalia que està constitucionalitzada, que és comuna a tots els països del nostre entorn cultural i jurídic i, sobretot, que respon a una necessitat, que és la necessitat concreta que es planteja quan el principi de legalitat, és a dir, l'estricta aplicació de la llei, dona lloc a solucions que col·lectivament es consideren desproporcionades, excessives, injustes, per tant. En si mateix és una anomalia, però és una anomalia normalitzada, constitucionalitzada i normativitzada. La raó que oposa el govern per concedir aquests indults, al meu entendre, és encertada, perquè precisament el que estan dient és, a pesar de que s'ha dictat una sentència, tots constatem que l'efecte d'aquesta sentència és excessiu, per més inri, inclús ens ho ha dit el Consell d'Europa, les penes que s'han establert són penes molt importants, hi ha un run-run col·lectiu amb que els preceptes de sedició i rebel·lió no són correctes, per tant, diu el govern, constatem que la conseqüència, l'estricta aplicació del principi de legalitat és excessiu i la resposta, com no podia ser d'una altra forma, és otorgar l'indult.
Els indults afectaran tant a les penes imposades pels delictes de sedició com pel delicte de malversació. I aquí s'obre una incògnita, perquè paral·lelament a això hi ha les causes obertes, per exemple, al Tribunal de Comptes, on alguns d'aquests líders tenen causes pendents amb la justícia. Aleshores, si se'ls indulta per la malversació, se'ls poden igualment embargar comptes i després exigir que reparin el que suposadament van gastar en aquest referèndum?
Aquesta qüestió és d'una extrema importància i la resposta és sí. És a dir, l'article 6, si no recordo malament, de la llei de l'indult estableix que l'indult mai abasta o mai perjudica, entre cometes, la responsabilitat civil. És a dir, es pot indultar la pena, però el dret a resarcir-se civilment, per tant, pecuniàriament, de qui ha rebut les conseqüències del fet delictiu, aquest dret no es pot indultar, perquè no és quelcom que estigui a l'abast, en aquest cas, del Consell de Ministres. Per tant, la resposta concreta és perfectament compatible l'indult amb que continuï el constrenyiment patrimonial per la via del Tribunal de Cuentas.
Durant aquests dies hem llegit molts avançaments que parlaven que aquests indults serien reversibles. Ara haurem de veure això en què queda. Avui, de moment, el que sabem és aquesta condicionalitat de la que parlava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que deia que la condició és que no tornin a cometre cap delicte greu. Això vol dir que la reversibilitat és això? O pot ser una altra cosa que ens trobarem quan llegim o quan coneguem més detalls dels indults?
Comentàvem amb el senyor Marcelí les peculiaritats d'aquesta norma. Una norma de 1870 en un escenari dictat, en un escenari històric molt peculiar. I contesto a la pregunta al fil d'aquesta peculiaritat. La norma conté dos preceptes que a priori poden semblar contradictoris, però jo entenc que no ho són. La norma ens diu, si no recordo malament l'article 18, diu que l'indult no es pot retrocedir. L'indult, quan un fa un regal, entre cometes, no, jo crec que la idea regal potser és equivocada, però en tot cas l'indult no es pot retrocedir. El que passa és que el propi article 14 diu que en tot cas es pot condicionar. És a dir, jo no puc retrocedir l'indult en tant que otorgant, però sí que puc condicionar la seva vigència que es compleixin unes condicions.
Avui el vicepresident Jordi Puigneró no ha descartat la via unilateral si la taula de diàleg amb el govern espanyol fracassa. La qüestió és, els indultats podrien fer aquest tipus de declaracions? Què podran dir i què no podran dir?
Una de les qüestions que a mi em cridava l'atenció, que potser és un excés en aquest cas propi del jurista, però hi ha una petita al·locució, quan el Jordi Armenteres comentava les condicions de l'indult, deia condicionat a que no tornin a cometre un delicte greu. Clar, per nosaltres, em refereixo pel col·lectiu de juristes, l'al·locució greu implica descartar els delictes no greus, per tant la multitud, una enorme multitud de delictes que estan previstos al Codi Penal. Dit d'una altra forma, una eventual manifestació d'entrada, el que ha dit Jordi Puigneró, el conseller, sí, és perfectament ajustat a la llei. Ells fer apologia política i fer predicar-se independentista i portar fins a l'extrem a les conviccions ideològiques és perfectament legítim en un estat de dret. Per tant, no seria delictiu. El tema és què passaria si es cometés un delicte greu? En aquest cas s'activaria aquest element condicional i, per tant, quedaria sense efecte aquell indult. Però, insisteixo, el delicte hauria de ser greu. Per tant, a priori, unes meres manifestacions no encaixarien dintre d'aquest concepte, al meu entendre, de delicte greu.
Sí, que m'agradaria fer un parell de preguntes aquí, sí, doctor Molins. Abans ha parlat sobre els indults, una anomalia jurídica, certament són un acte polític, i és veritat que la majoria dels països del nostre entorn i del no nostre entorn existeix aquesta figura. Però el que li dona per mi més singularitat i més politització aquí a Espanya és que el 100% de les persones que intervenen en l'acusació de l'indult són polítics. Mentre que em sembla, i vostè ara m'ho dirà, que em sembla que hi ha altres països, forces, que o hi ha un sistema mix, que hi ha juristes, o sigui, magistrats i polítics, o bé només magistrats. Jo crec que això potser compensaria una mica allò que ha dit vostè, que era una anomalia del principi de legalitat, etc. Què li sembla?
Si em permet, senyor Martí, només fer un breu esbós històric, Jo crec que afegeix llum a aquesta norma. És a dir, aquesta és una norma de 1870, és una norma que es promulga com a conseqüència de les revolucions liberals, és a dir, quan els nostres liberals imposen, en aquest cas, la seva concepció de l'Estat, i concretament de l'Estat de Dret, el primer que fan és limitar el poder absolut de la monarca, d'Isabel II. Diuen, ja està bé que tu facis i desfagis a la justícia, que facis el que et dona la gana, i el 1870 dicten aquesta norma, que el que fa és dir la facultat per indultar només li correspon, en aquest cas, al poder executiu. És a dir, a un poder que, en definitiva, emana del sistema democràtic. Per tant, estic d'acord amb vostè, amb que qui otorga l'indult té aquest biaix polític, però té un sentit que sigui així, perquè en definitiva el poder executiu no és res més que la manifestació col·lectiva del que ha resultat en un procés democràtic, no? És a dir, governa Pedro Sánchez i aquest Consell de Ministres perquè majoritàriament se'l va escollir. Per tant, sí que és veritat que es produeix aquesta petita crisi del principi de separació de poders, és veritat que qui otorga l'indult té aquest biaix polític, però això no el converteix ni en antidemocràtic ni necessàriament en injust. De totes maneres, i acabo, estaria d'acord amb vostè, i aquesta és una proposta que s'ha plantejat en alguna ocasió, en que l'indult tingués algun paràmetre de fiscalització, algun factor de participació, en aquest cas, de juristes, tot i que l'element utilitat pública és un element que no pertany, el reconeixement d'aquest element no és jurídic, és un element sociològic, col·lectiu, per tant no em disgusta en essència tal com està regulat en aquests moments.
I la segona pregunta, molt breu, si em permets...
No, si escolta, si això és una, és una conversa, no?
Sí,
no és una entrevista allò on puc dir, estem aquí conversant, el senyor Marcelí també demana la paraula, el Míriam Díaz està a punt per si hi ha alguna última hora, i fins i tot jo estava ara conversant bilateralment, internament, amb Marta Cailà, perquè lo del Tribunal de Comptes, com que jo sóc, ja no sóc ni de lletres ni de ciències, no m'havia acabat clar, i ara sí que m'ha quedat.
Ara venia jo a parlar del Tribunal de Comptes.
De si era vinculant o no era vinculant, m'havia quedat amb el dubte de si ho era o no ho era, i no, pel que deia Marta Cailà...
Jo he entès que són dos processos diferents, és a dir, que malgrat l'indult els poden embargar, i el que faci el Tribunal de Comptes és independent, és el que he entès jo.
Efectivament, la responsabilitat civil no s'indulta, només s'indulta la responsabilitat penal.
Però és que hi ha un altre element que...
Molt bé, Marta Cailà, premi, perquè jo, per variar, estava com a l'escola, ja estava demanant a la que estudiava que em passés els apunts perquè m'havia perdut el titular. Sí, avui...
Però jo tinc entès que el Tribunal de Comptes, tot i que es diu Tribunal de Comptes, és un organisme administratiu, no depèn del Consell General del Poder Judicial. Aleshores, sí que hi ha magistrats, hi ha gent que no són magistrats, com el germà del José María Aznar, per exemple, que és funcionari, és un òrgan administratiu. Aleshores, és clar, aquí estem barrejant... Sí que a la llarga pot haver-hi un recurs al Tribunal Contenciós Administratiu, etc. Però, en definitiva, aquí torna a xocar el principi jurídic, el poder executiu, per una banda, i el poder judicial, per l'altra. O sigui, hi ha un conflicte d'interessos, hi ha un xoc de... Què hi ha aquí? Perquè realment no és... Primer contestem aquesta pregunta, sisplau. És o no és un tribunal no jurídic, sinó polític o administratiu?
És, efectivament, no és un òrgan essencialment jurisdiccional, en el sentit que està composat íntegrament per membres del poder judicial, i a mi, personalment, el tema del Tribunal de Comptes sempre m'ha preocupat d'una forma especial, perquè entenc que a la mesura en què els ara indultats, els condemnats en el seu moment, actuaven a priori en benefici de la col·lectivitat, almenys des de la seva perspectiva, totalment legítima, el fet que ara hi hagi un constrenyiment patrimonial particular, evidentment, afegeix un factor de severitud i de duresa en aquest escenari, no? El que passa és que, insisteixo i acabo, la llei de l'indult explícitament diu que l'indult no pot abastar, no pot afectar a la responsabilitat civil, perquè se'ns entengui, a les responsabilitats pecuniàries. Només pot fer referència a la pena. Per tant, a priori, el Tribunal de Comptes continuarà la seva funció fins que consideri rescabalat el perjudici civil que es va produir en aquest cas a través del delicte de malversació.
I si el Tribunal de Comptes, si el Tribunal de Comptes és un organisme administratiu, el govern no hi podria intervenir?
No, el govern és un
perquè
dels principis...
No és judicial.
Però és un dels principis essencials del dret administratiu, és que la cosa pública no és innegociable, inalienable, intransmissible. És a dir, el patrimoni de l'Estat no es pot negociar, no es pot transar, és patrimoni públic, és patrimoni seu i és patrimoni meu. Per tant, un dels principis de dret administratiu és que si s'ha imposat, si s'ha constatat a través, en aquest cas, d'una condemna per malversació, que a l'Estat se li ha provocat un dany patrimonial, aquest dany patrimonial s'ha de concretar. Malauradament, perquè en ocasions, evidentment, genera tensions a les costures, malauradament és així, i no hi ha alternativa perquè, insisteixo, la llei ho contempla explícitament.
Doctor Molins, una pregunta, perquè independentment de si aquesta llei és del 1870 o el que sigui, això és una mesura de gràcia per començar això, i això no ha passat al llarg de la història de totes les èpoques, de tots els països del món, de tots els imperis i no imperis d'aquí hi ha hagut a la Terra?
Efectivament és una mesura de gràcia. A mi l'expressió, a la mesura en què afegeixi una càrrega subjectiva, la paraula gràcia en alguna mesura m'ofèn, perquè no és ben bé un perdó, és el reconeixement d'un fracàs col·lectiu que ha donat lloc a una resposta excessiva, perquè aquesta és la premissa sobre la qual s'otorga l'indult, i és aquesta vàlvula d'escapament quan el sistema judicial ens provoca unes crescudes de la tensió que ens passa sovint, no només amb aquest delicte, ens passa amb altres figures. Quan la vàlvula, hi ha un moment que la vàlvula treballa i l'executiu otorga l'indult. El que sí que estic d'acord és que l'indult en moltes ocasions s'ha fet servir d'una forma perversa i crec que se n'ha parlat molt, i per tant, i per mi aquesta és la clau de tot plegat, sense perjudici de que estic totalment a favor d'aquests indults, és essencial que se'n parli molt, és a dir, que aquestes gràcies deixin de ser gràcies, ja no sé exactament amb quina de les excepcions del tribunal, i passin a ser decisions polítiques, evidentment, però basades en un criteri i, sobretot, sotmeses a la consideració de la ciutadania.
I
per això és essencial als mitjans de comunicació.
Dispensi, aquest criteri hauria d'estar escrit a la llei?
El tema és, si intentéssim definir d'una forma exhaustiva què és utilitat pública, utilitat pública és un d'aquests conceptes difusos. Jo crec que el que la motivació, que a priori sembla que contindrà la decisió, aquesta motivació de... S'ha de tenir en compte que el plantejament que han fet aquests nous ciutadans és un plantejament que ha sigut majoritàriament subscrit en un procés democràtic posterior. Això té noms i cognoms, que és utilitat pública. És a dir, quan el discurs polític que dona lloc a aquesta conseqüència excessiva ha sigut validat a posteriori amb unes urnes, mantenir aquesta gent en situació de privació de llibertat pot tenir un sentit jurídic, que efectivament el pot tenir, però pot a la vegada ser contrari a la utilitat pública i social i, per tant, procedeix l'otorgament d'aquest indult.
El torn és per Marta Cailà. Amb la Marta Cailà farem una última pregunta, perquè he de fer una pausa, perquè tenim unes coses a vendre, saps?
Que hi ha cadascú
amb el seu producte per exposar-lo. I després, quan tornem, parlarem amb Marc Molins, doctor en dret, dret penal i soci fundador del Molins i Parés. Parlem dels recursos que ja es posen en marxa immediatament, el de Ciutadans, de Vox i del PP.
Sobre el tema dels possibles delictes, la condició aquesta, que no poden tornar a cometre un delicte. El Toni abans li preguntava al doctor Molins si en cas que fessin una manifestació, per exemple, a favor de la unilateralitat, això seria considerat un delicte greu. Li plantejo un altre escenari. Una manifestació, com la que ara estic pensant, per exemple, la manifestació que es va fer al davant de la Conselleria d'Economia, que per molta gent allò no va ser tumultuós, i segons el govern sí. Imaginem que aquestes persones s'adhereixen a una manifestació, que algun mitjà de comunicació els demana la seva opinió i que, pel que sigui, hi ha un enfrontament. Sé que estic fent com molta ciència-ficció, però que els Mossos diuen fora, marxeu d'aquí, i la gent no marxa, hi ha un enfrontament. Això podria ser considerat, o sigui, es podria girar la volta, saps, la truita,
està,
i que se'ls tornés a acusar per un fet com aquest?
O sigui, dues respostes molt ràpides. La primera, és evident que el delicte de sedició s'ha de tornar a regular, i s'ha de regular d'una forma coherent i compatible amb el ple exercici del dret de manifestació i del dret d'expressió, etcètera, etcètera. Dos, quan en el context d'una manifestació les forces i cossos de seguretat de l'Estat donen una ordre, i més igual si són Mossos d'Esquadra, Policia Nacional o Air China,
sí,
quan es dona una ordre, el fet de que hi hagi una voluntat col·lectiva tendent a frustrar l'executivitat d'aquella ordre implica riscos legals en molts sentits, en sentit de desobediència i eventualment d'una sedició. És a dir, són les regles del joc. La sedició s'ha de reformular? Sí, rotundament sí. Però en el nostre sistema les vies unilaterals no caben en cap sentit, ni en l'àmbit sexual, ni en l'àmbit patrimonial, ni en l'àmbit polític, ni en l'àmbit... en cap àmbit. La unilateralitat no és una opció. Per tant, el que jo unilateralment decideixi incomplir una ordre d'una de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, evidentment em col·locarà en un escenari de risc jurídico-penalment relevant.
Doncs ara sí, ara aprofito per fer l'exposició d'alguns productes que us poden interessar i tornem en 4 minuts i mig. Doncs ja us tornem a acompanyar en aquest dia, com dèiem, per la història. Si més no, quedarà en la història, en fi, en el que és la història d'Espanya, aquests indults otorgats a aquests nous presos polítics. Estem amb Marc Molins, amb el Josep Maria Martí Rigau. Tenim preguntes, en fi, pel doctor Molins. Ara, tot seguit, abordarem altres qüestions, però hi ha un seguit de recursos que volem preguntar-li al doctor Molins, a veure quin recorregut poden tenir. Recursos de Ciudadanos, Vox i Partit Popular que ja han anunciat que els presentaran. Per exemple, Partit Popular no va ser part de la causa, però Pablo Casado s'ha tret, segons ell, un as de la màniga, al·legant que és objectiu directe dels CDR. Ho ha anunciat aquest matí a Onda Cero.
Creo que somos parte afectada. Después de que la semana pasada se conociera que un juez, después de haber valorado el informe de la Guardia Civil, haya tomado declaración a unos CDR que reconocieron que estaban investigando a personas del Partido Popular, entre ellos a mí, para atentar contra ellos, yo creo que en este caso podremos decir que si los CDR son la continuación del 1 de octubre, si son aquellos a los que el señor Torra les decía seguir apretando, si son aquellos que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que le apodaban Gandalf, podremos decir que somos parte perjudicada.
L'argumentació de Pablo Casado s'aguanta des d'un punt de vista jurídic, doctor Molins?
Al meu entendre és una solemne barbaritat. És a dir, la pròpia manera amb la que la planteja, que estableix quatre condicionants, no? Sí, somos sí, sí, demostra la feblesa de l'argument. És a dir, que ell es consideri víctima en aquests moments, que no hi ha una sentència condemnatòria dels CDR, bueno, és totalment lliure, però no hi ha cap de les identitats clàssiques, no?, que exigim identitat objectiva, subjectiva i de raó de demanar. És a dir, el que es va sentenciar al Tribunal Suprem és una cosa i allò del que Casado es considera víctima n'és una totalment diferent. Per tant, és una, al meu entendre, una confusió, o pitjor, una interpretació equivocada de la norma. No tenen, al meu entendre, cap tipus de legitimitat ni de legitimació per plantejar recurs, i crec honestament, i així ho desitjo, que si ho fan siguin admès a tràmit.
Ciutadans també ha anunciat que presentarà recurs per intentar revocar la decisió del govern, perquè diuen que les accions dels líders independentistes van vulnerar els seus drets fonamentals. Quin recorregut pot tenir aquest recurs?
Tampoc, és a dir, estem una altra vegada en la mateixa, inclús amb una posició més abstracta, no?, que la que té el Partit Popular. El que és cert, i aquesta és la dificultat conceptual, és que la llei de l'indult estableix té uns criteris de legitimació molt amples per demanar l'indult. Recordin, no?, que ja quan es va dictar la sentència, un munt de ciutadans i de particulars i d'associacions van dir demanarem l'indult, i efectivament el van demanar. Clar, el que ens plantegem és si per demanar-lo la legitimació és tan ampla, es pot limitar el recurs? Hauríem de tenir el mateix criteri? És a dir, si tothom el pot demanar, tothom el pot recórrer? A priori sembla que la resposta hauria de ser afirmativa, no? Si ets ample i generós en el moment d'admetre peticions d'indult, hauries de ser ample i generós en el moment d'admetre recursos. Però la teoria no va per aquesta via. És a dir, l'amplitud té un sentit, però la restricció, en aquest cas, amb les possibilitats de presentar recurs, també el tenen, que són, entre altres, evitar el col·lapse de la sala tercera del Tribunal Suprem, que és qui haurà de resoldre aquests recursos. Al meu entendre, i aquesta és suposo la pregunta que em va fer senyor Clapés, l'únic que amb tots els dubtes que planteja el seu rol en el procediment podria interposar el recurs és Vox.
Val, i ara anem a la pregunta del milió, que és la següent. Si el recurs de Vox es presentés immediatament després de la publicació dels indults del BOE, que això dèiem que pot trigar, pot ser publicat demà, no? I Vox demanés mesures cautelaríssimes per evitar que els presos puguin sortir de la presó o hagin de tornar si han sortit, això podria frenar que surtin en llibertat?
Sí, en tant que acte administratiu es poden demanar mesures cautelaríssimes, aquesta seria la prèvia del raonament, per tant, tècnicament podrien demanar-ho, però a la pràctica de l'indult no té cap possibilitat de que s'otorguin unes mesures cautelaríssimes d'aquesta naturalesa, per una raó, perquè la sala tercera del Tribunal Suprem només pot valorar qüestions de forma. La decisió, l'encert o el desencert d'otorgar aquest indult, no la poden qüestionar. La sala tercera no pot entrar a discrepar sobre si està d'acord o no amb la concessió. L'únic que pot fer és fiscalitzar si hi ha o no hi ha algun tipus de defecte formal. Per tant, si jo no puc discrepar del fons i les qüestions de forma entre nosaltres evidentment s'hauran complert totes, perquè aquest és un indult que s'otorga amb llum i taquígrafs, uh-huh, d'una forma molt motivada i tal, la possibilitat real de que hi hagués una mesura cautelaríssima és absolutament remota.
I ara vaig amb una última qüestió relacionada amb tota aquesta bateria d'impugnacions de diferents partits. Vox també està preparant una querella per prevaricació contra tot el Consell de Ministres per aprovar els indults. Ho han anunciat a través de Twitter. Li veu possibilitats de recurs?
Al meu entendre és un altre disbarat. I ho dic, evidentment, amb tot el respecte i partint de la premissa que en dret tot és opinable i tot és discutible, però no té cap tipus de consistència dogmàtica, conceptual o inclús jurisprudencial. És a dir, la prevaricació és el tomar una decisió injusta a sabiendas. Escolti, quan el criteri de justícia és la utilitat pública, i la utilitat pública és un concepte tan eteri i tan discutible, i en aquest cas tan evident, em sembla que posar una querella per aquest motiu no té, més enllà de la construcció del relat i de l'otorgar-se publicitat i rèdits electorals, no té cap altre sentit, com a mínim des del punt de vista jurídic.
Sobre el recurs de Vox, vostè deia la mesura cautelaríssima no prosperaria, però vostè creu que aquest recurs el poden acceptar al Tribunal Suprem? I, en cas que em digui que sí, creu que al Suprem hi ha alguna possibilitat que revoqui els indults a través d'aquest recurs?
O sigui, la sala tercera del Tribunal Suprem està legalment obligada a admetre els recursos. El que nosaltres anomenem les inadmissions ad limine, és a dir, sense entrar en el fondo, estan prohibides perquè representen una manca de tutela judicial. Jo puc recórrer pràcticament el que em vingui amb gana sempre que tingui legitimació, és a dir, que tingui relació amb la causa, amb l'objecte o amb les conseqüències de l'acte jurídic. Per tant, es presentarà recurs? Primer, sabem que sí. La sala tercera del Tribunal Suprem admetrà els recursos si hi ha legitimació, és a dir, si el recurrent té aquella íntima relació amb l'objecte del recurs, a priori l'hauria d'admetre.
I la té la legitimació Vox?
És dubtós, però clar, Vox ha sigut part en la causa, i a la mesura en què ha sigut part, és veritat que ho ha sigut com a acusació popular, per tant, no és la titular del bé jurídic protegit, sinó que és un conjunt de ciutadans que s'arroguen la possibilitat d'actuar en un procés penal, no té la condició de perjudicat, però com a mínim en el procediment se'ls ha reconegut una certa legitimació per actuar, com tots vam veure que van fer, no? Per tant, a priori l'hauria d'acceptar, perquè no caben en les inadmissions ad limine, sense entrar al fondo, por manifiesta falta de contenido, no. Vostè admeti i resolgui. I en aquest admeti i resolgui, 3, l'ha de desestimar, perquè no té, insisteixo, estem parlant d'una gràcia, i per tant és una facultat, valgui la redundància, graciosa, sense uns excessius requisits de motivació. En un cas tan concret i tan particular i de tan evident concurrència de raons d'utilitat pública i social, que crec, insisteixo i acabo, que no tindrà cap possibilitat de prosperar.
Martí,
sí, volies... No, perquè al marge de... Estem parlant dels indults i...
Ja tenim un munt de reaccions que tot seguit Míriam Díaz ens repassarà de, fins i tot, d'alguns presos que han rebut l'indult. Digues, perdona, Martí.
És la notícia del dia, indiscutiblement. Però també ho hem parlat així, una mica tangencialment. Hi ha moltes més persones encausades en diferents jutjats. O sigui, el jutjat número 13, el jutjat número 19, l'Audiència Nacional, el CDR, que parlàvem fa un moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal de Comptes. Es calcula que en aquests moments hi ha 3.200 persones amb altres causes. Escolti, això és un problema. Ja ho sé que allò dels indults s'haurien de separar i el mateix Pedro Sánchez diu, bé, ara fem això i això és el primer pas. Però com s'arregla tot això? Li pregunto a l'advocat, que és la seva opinió.
Si tingués la resposta a aquesta pregunta...
Si ara he pensat... Molins diria...
Com es rebaixa la inflamació? És que
jo crec que la inflamació...
La fiscalia no ho afina o només afina el PP, la fiscalia?
Jo crec que la inflamació es comença rebaixant precisament amb aquest indult. I efectivament estic totalment d'acord amb vostè, senyor Martí, que ja no només tots els encausats, batlles que van obrir escoles o locals per poder fer les votacions, però també, evidentment, els que estan a l'exili. Perquè ells també tenen la mateixa circumstància. La resposta és molt clara, almenys des de la perspectiva, de vegades de la petitesa, no? Des de la perspectiva una mica pobra que ens dona la norma és molt clara. Per poder ser indultat has hagut d'haver sigut condemnat. Per tant, qui no ha sigut condemnat perquè està a l'exili o perquè el seu procediment no ha prosperat o perquè està en tràmit i encara està pendent, instrucció 13, en fi, qui no ha sigut condemnat no pot ser indultat. Per tant, és molt clar, l'indult té noms i cognoms, en aquest cas els dels nous ciutadans, els nou polítics que estan en aquests moments en situació de privació de llibertat.
Bé, deixeu-me fer una connexió perquè tenim en línia el nostre company Benet Íñigo, que ha estat seguint molt de prop un briefing, una conversa que s'ha fet per conèixer quines seran les evolucions en les properes hores i suposo que els propers dies del que ha estat aquest indult. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni. I bona tarda també a la resta de participants a la taula.
Què ens expliques? A veure, què us han explicat en aquest briefing, aquesta trobada entre periodistes?
Doncs,
per part del govern espanyol.
Sí, exacte. Fons del govern espanyol que una mica han desenvolupat les idees que ha exposat el president Pedro Sánchez de manera molt, molt breu. Jo t'he de dir que a mi m'ha sorprès que fan una explicació molt, molt, molt política d'aquesta mesura, d'aquests indults, I m'ha sorprès també, d'alguna manera, el reconeixement més o menys explícit que fan dels errors que també hauria comès l'Estat a l'hora d'afrontar, d'abordar el conflicte amb Catalunya. Evidentment carreguen diguem-ne, la culpa de tot el que ha passat a l'independentisme i diuen que no qüestionen en cap cas la sentència del Tribunal Suprem, que l'acaten, però també en aquesta mena d'intent de justificar els indults expliquen, per exemple, que la pressió internacional doncs, també hi ha jugat un paper d'alguna manera, no? Perquè des del govern espanyol reconeixen que fora d'Espanya, a la Unió Europea i a la resta del món, no s'entenia que hi hagués líders polítics a la presó i que d'això doncs, el govern espanyol n'ha de ser conscient i que això estava donant munició a l'independentisme perquè doncs, tenien arguments, es podien fer les víctimes de cara en fora i a part doncs, aprofundien la desafecció del conjunt de l'independentisme amb Espanya. I també parla de que tothom ha comès errors, sobretot, com deia, l'independentisme, però també assumeix que l'Estat doncs, ha comès errors i ha propiciat que hi hagués una espiral tòxica en què no s'escoltaven uns i altres i que el govern espanyol doncs, havia donat l'esquena a una realitat que no pot ignorar. No? Són missatges que trobo doncs, bueno, que a mi com a mínim m'han sorprès a l'hora de fer aquest autorreconeixement de que també des de l'Estat s'han fet coses malament. Això pel que fa diguem-ne la justificació del perquè dels indults, no? On s'ata aquesta nova etapa que
per tant,
la presó... Doncs,
disculpa, en Benet, sí que té una relació, tot i que ho havíem especulat, Josep Maria Martí, amb el que va succeir ahir al vespre amb la resolució del Consell d'Europa, que crec que és,
és
demolidor. Jo ahir al vespre, quan vaig veure la resolució del Consell d'Europa, vaig quedar... Bé, o sigui, el trobo duríssim. Duríssim en el sentit de que dona...
Clar, no...
O sigui, no em perdona ni una. O sigui, s'han de donar els indults, s'han de retirar les ordres, s'ha de canviar la llei de... en aquest cas, el Codi Penal, vull dir que... I el que deies tu, no?, que aquí el govern espanyol reconeix en aquest briefing que aquest seria un dels elements que han tingut presents. Què més han dit?
Clar, és de manera indirecta, perquè en l'informe de l'indult no hi apareix aquesta argumentació europea, però sí que de cara a donar explicacions a la ciutadania, per dir-ho així, doncs sí que diuen, escolta, és que això no podia ser així perquè, entre altres coses, des de fora ens estan dient de tot, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
No? Això no figura a la lletra dels informes, dels indults, però sí que és un dels elements que han tingut en compte a l'hora de valorar concedir-los. A nivell pràctic, per dir-ho així, d'aquests indults, hem estat parlant avui tot el dia, i de fet ja fa dies que s'especulava que els indults serien condicionals, és a dir,
sí,
que si les persones indultades tornaven a delinquir, doncs tornarien a la presó, de cauria l'indult. Avui el que acabem de saber és una mica més de detall. Quina és aquesta condicionalitat? Hi ha, des de persones com Dolors Bassa, que aquesta condicionalitat la tenen durant 3 anys, fins a un màxim de 6 anys, en el cas, per exemple, d'Oriol Junqueras, que seria el que en té, un dels que en té més. I per què aquestes diferències? Curiosament, no és qui té més pena de presó o a qui se li retira més pena de presó té més anys condicionats, sinó que això, diguem-ne que la valoració l'ha fet el mateix Ministeri de Justícia i que valorant doncs, una mica l'actitud de cada pres. I així ens trobem que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que són els presos que tenien menys condemna en anys de presó, 9, són dels que tenen més anys de condicionalitat de que si ho tornen a fer, per dir-ho així,
sí, sí,
parafrasejant a Jordi Cuixart, doncs ells tenen 5 anys de condicionalitat, és a dir, que si durant 5 anys fan alguna cosa que es consideri que reincideixen, per
sí,
dir-ho
sí,
així, doncs s'anul·la l'indult. I en canvi Romeva o Forcadell, que tenen més anys de penes de presó, tenen 4 anys de condicionalitat. I aquest, el ventall és d'entre 3 i 6, 6 Junqueras, 3 Bassa, 5 el Jordis i 4 Romeva, Forcadell i Forn també en té 6, és a dir, Forn també és dels que té més anys condicionats.
El Míriam Díaz on demanava pas,
sí,
no sé si vols afegir alguna
aprofitant
cosa.
Aprofitant el que deia el Benet d'aquests 4 anys, per exemple, de condicionalitat a Raül Romeva per cometre, si comet un delicte greu, ell està en altres causes que encara s'estan per jutjar, com per exemple la d'acció exteriors, que crec que està al jutjat de 18, si no vaig errada, Benet. Clar,
correcte.
Li volia preguntar al doctor Molins si...
I ja el deixaríem marxar, perquè...
Si es condemna a Raül Romeva per aquesta causa d'acció exterior, què passa amb l'indult? Es revocaria? Perquè això és com, seria un delicte greu, aquesta condemna? O...
És una pregunta molt interessant. La resposta intenta ser molt clara. Rotundament no, és a dir, aquesta condició només afectaria a les condemnes que es poguessin dictar per fets posteriors a l'inici de la condició. És a dir, hauria de ser un fet, la revocació de l'indult només podria venir donada com a conseqüència de la condemna per un delicte greu comès amb posterioritat el 22 de juny del 2021, és a dir, en data d'avui.
Correcte.
Si en aquest cas, malauradament, el conseller Romeva arrossega una causa i està judicialitzat en un altre procediment i és motiu de condemna, no podria afectar, al meu entendre, no afectaria en aquesta condició de l'indult. Mm.
Molt bé, Benet, que alguna altra cosa que us hagin explicat en aquest briefing del govern espanyol?
Doncs mira, hi ha una altra cosa que és molt important, que és quan s'executarà, no?, aquest indult, quan sortiran ja lliures de la presó.
Bueno, algunes filtracions ens apuntaven que aquesta tarda, Benet, no ho sé.
Sí, exactament. Algunes informacions apunten que aquesta tarda, ara en aquestes explicacions del govern, t'he de dir, i aquí ho confesso obertament, no m'ha quedat clar. És a dir, aquí el procediment és que demà es publicarà en el BOE, és el tràmit oficial. S'havia especulat durant tot el dia que potser el Suprem ja ho activava abans de que es publiqués el BOE, si el Ministeri de Justícia ens li comunicava per una altra via abans, i llavors podrien sortir avui. I en aquest briefing alguns companys ja han entès que no serà fins demà que el Ministeri de Justícia ho comunicarà un cop publicat el BOE, i altres, doncs, encara ens hem quedat amb el dubte. Per tant, intentarem aclarir-ho i quan ho tinguem clar ho comunicarem com sigui definitiu.
Molt bé, doncs, Benet Íñigo, moltíssimes gràcies per tenir, doncs... perdona, que volies fer alguna pregunta.
L'última...
Però el Benet o el doctor Molins?
El doctor Molins.
Molt bé. Benet, gràcies, bona tarda.
Gràcies, Benet.
Fins ara.
Adéu-siau, Benet.
L'última. El Consell de...
En tot això, perdoneu, estem esperant que comparegui el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Per tant, pregunta ràpida.
Rapidíssima. El Consell d'Europa hi parlava i n'ha parlat, i vostè mateix també n'ha parlat abans, la possible o la recomanació internacional i d'aquí de molts sectors de la modificació del contingut del número de penes de la sedició i de la rebel·lió. Això podria ser la única o la principal solució per Carles Puigdemont, per l'exili?
Rotundament sí. És l'única. Descartada la possibilitat de l'amnistia, que ja sap que està explícitament prohibida a la Constitució, descartada aquesta possibilitat, l'única possibilitat per, entre cometes, donar un tractament jurídic legal amable als que fins ara no han sigut enjuiciats seria a través de la modificació de la rebel·lió de la sedició. De totes maneres, i acabo, només posar en valor aquest informe del Consell d'Europa, que és d'una extrema importància, és a dir, és un document efectivament molt dur. Cal posar les coses al seu lloc. El Consell d'Europa no és la Unió Europea, és una associació regional de països que formen part de la Unió, però no és essencialment la Unió Europea. El primer feedback jurídic potent que tindrem el tindrem a través de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, però evidentment aquest informe, fets tots els parors i posats en cotofluix el que representa, aquest informe s'ha de tenir molt en compte perquè marca, des d'una perspectiva molt imparcial, marca i identifica els possibles errors col·lectius pels dos cantons que hem pogut cometre tots.
Que el Tribunal Europeu de Drets Humans està integrat o relacionat íntimament amb el Consell d'Europa.
Hi ha una certa relació, però, insisteixo, la primera decisió jurisdiccional amb rellevància, al meu entendre, inqüestionable, serà la que ens vingui del Tribunal Europeu de Drets Humans, sense treure valor a l'informe al Consell d'Europa, que insisteixo, efectivament, és una galeta amb la mà oberta a molts errors que hem comès tots, perquè en l'informe es valoren les dos cantons.
Doctor Molins, ens havien compromès deixar-lo marxar a les 4, 4 i un minut. Li prego
quedo
disculpes. Queda indultat.
Queda indultat, sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per la confiança.
En fi, aquest esforç de fer les coses didàctiques i d'explicar-nos, si més no, doncs, moltes qüestions relacionades amb aquests indults, que avui són, com dèiem, la notícia, la excel·lent notícia del dia. Moltíssimes gràcies, doctor.
Gràcies per la seva confiança.
Doctor Andret, especialista en dret penal, Marc Molins.